بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
يا داني وداني دان داني دايني يا لالا انا وغزالي بجبل اللقط النوار.
Hola, bona nit. Tornem a estar aquí a Veus de Dones del Raval, com cada setmana, cada dijous, fent un nou programa sobre temes que ens interessen a les dones. Bona nit, Helena, una vegada més.
Bona nit, Alba.
I avui tenim tres convidades, tres pedazos de convidades aquí en el programa que ens acompanyen per parlar del tema que vam començar la setmana passada. Us faig un petit recordatori. La setmana passada vam començar a parlar sobre el tema de la dona i la salut femenina. Ja vam dir, te'n recordes, Helena, que era un tema molt extens.
Sí, per això estem fent tertúlies, per treure molts temes i ho anem allargant.
Sí, estarem més d'una setmana perquè aquest tema no sé on ens portarà i aquí estem compartint el que coneixem cadascuna de nosaltres i com a mínim donar-li des d'aquest espai una difusió. I abans de res, doncs, i abans de passar a el que serà la tertúlia, m'agradaria presentar les nostres convidades, a totes elles, bueno, no sé si dir grans coneixedores o com... Si més no, de l'univers femení, no? Bona nit, Marta.
Hola, bona nit.
Estic molt contenta que hagis vingut i espero que gaudeixis d'aquesta estona que passarem juntes. Bona nit, Marín.
Bona nit.
I bona nit, Merche.
Bona nit.
Bé, abans de passar a la tertúlia pròpiament dita del tema que parlarem, doncs posem una mica més de la nostra falca.
Murder on the dance floor. But you better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. You better not kill the groom. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray.
I com hem dit al començament del programa, no? Estem aquí per xerrar, per parlar, per debatre, per comentar i per comparar coses, no? I com sempre, Helena, el més difícil, començar,
sí.
Arrencar.
Vam començar parlant això de la dona, relació amb el metge, la salut, la menstruació, i ara ens anem més enllà, no?
Sí, ahir nosaltres quan ens vam veure comentàvem una mica, no, l'enfocament que es donava des de la sanitat, no, Marín? Me acuerdo que decías algunas cosas muy interesantes.
Bueno, pues que todavía respecto a todo lo que es la salud ginecológica, creo que hay todavía muchas cosas que lograr y entonces es la responsabilidad de cada una de saber utilizar la sanidad para su propia salud. Cada una es responsable de su salud y buscar información, y es triste, pero a veces no creerse a algunos ginecólogos.
¿Pero no creéis que es un poco difícil, que muchas de las mujeres que no tenemos a lo mejor mucha idea de según qué temas, que realmente nos hagan caso, que realmente nos tengan en cuenta, sobre todo, ¿no?, por lo que hablaban, ¿no? Si tenemos dudas, no sabemos què hem de fer, de quina manera... Tot això com ho podem abordar? Què penseu, Marta? Què penses?
Jo penso que el primer és conèixer-te a tu mateixa, no? I a partir d'aquí, doncs, com bé explicaven ahir les meves companyes, no? Com saber usar el teu ginecòleg, no? Una mica. Però clar, tu has d'intentar conèixer el teu cos també molt, informar-te, xerrar molt amb les teves companyes, no? Jo penso que hi ha una manca molt gran de més tallers d'autoconeixement, d'autoexploració, més espais on parlar, on informar-nos i sobretot de tenir contacte amb ginecòlogues més nostres, no? Que ens donin punts crítics i que ens diguin, mira, no? Doncs vinga, va, fem això o mira tu per aquí i després ho tractem nosaltres aquí, no?
Ja, però si això des de la ginecologia no s'està fent, de quina manera podem nosaltres buscar espais, llocs que podem des d'aquí, no? Dir a les dones que ens escolten o que després connecten, no? Amb la pàgina de Veus de Dones. On podem anar? Amb qui podem parlar? Com ho podem fer, no?
Bé, jo començaria per una mateixa. En principi, el coneixement mèdic pertany a un grup molt concret i hauríem de fer, sí, col·lectivament, recuperar per poder després fer-ho servir entre nosaltres. Que dius, quins espais? Sí que es poden trobar espais, però senzillament amb les teves amigues pots fer una autoexploració. Ens podem trobar un dia i preguntar-nos, tu t'has vist els genitals alguna vegada? Amb total tranquil·litat, perquè resulta que n'hi ha alguna gent que sí que te'ls ha vist. Igual tu mateixa no. Comencem pel ginecòleg, que te'ls ha vist, o per les persones amants, que te'ls han vist, els externs, te'ls han vist, no? I com és possible que tu mateixa no hagis encara... Doncs, bueno, com és possible? Senzill. Tabú, per simplificar. Tabú, no? Però ens pot ajudar després a que la relació amb els metges, que deia la Marín, no? Doncs no ens sentim tan intimidades, no? Ens sentim més segures, i podem dir per aquí sí, per allà no. I sí que n'hi ha, precisament a Barcelona, sí que n'hi ha espais exclusivament de dones, des de Cala Dona fins a molts centres socials ocupats que tenen, o no molts, en moments puntuals, perquè això va segons el temps, no? Però n'hi ha espais, sí, exclusivament de dones, on es pot tractar aquest tema. Al Raval teníem una casa ocupada de dones, que era la Mambo.
Mm-hmm.
Si no, en tallers, però si no, amb el grup d'amigues o amb la teva germana, només, per començar.
Sí, l'altre dia, precisament, fora de micro, sí, no, Helena, comentàvem el tema, no? De que, bueno, a vegades, pues això, no, per... No sé si és per falta de coneixement o per què, no? Però fins que no t'hi veus poder en una situació, no? Perquè això va venir una mica, no?, pel tema d'això que vam començar a parlar, no? La famosa vacuna del papiloma, no? Que si el virus, que si no sé què, comencen a bombardejar-te. Perquè últimament, bueno, a part de la campanya d'autoinculpacions que vam parlar la setmana passada també, no?, doncs comences a veure que no tens informació, comences a sentir coses a la ràdio, a la tele, no sé què, llavors és com bastant difícil, no?, de desbrinar què hi ha darrere de tot això, si hi ha realment una campanya o no per imposar, no?, aquesta vacuna que l'altre dia també parlàvem. Vosaltres què en penseu de tot el tema de la vacuna? Bueno, si voleu, podíem començar, sí, poder explicar, no?, Helena, una mica... El que havíem pensat de lo que era el virus i així, bueno, tenim a la Marín i ens podrà nosaltres com a neòfites...
Mira, nosaltres anem a escoltar i aprendre. Això convidem les nostres amigues. Ja, bueno, a més que va coincidir que l'Anna Guerrero també ens comentava, va sortir el tema de la vacuna i ella va estar a Sud-amèrica i també allí era vacuna obligatòria, però més era que ho havien d'assumir les pròpies dones, no estava gens subvencionada ni m'ajudes, i eren 3 dosis i era molt cara, no?
Sí, eren com $200, no? Cada
no recordo quan era, però sí que era bastant, amb les dificultats d'adquirir-la i fer el tractament.
Aquí és diferent, no? Ens explicaves, Maria? El tema de la vacuna?
Bueno, la vacuna todavía está, o sea, está prevista a empezar, pero...
Va per comunitats, no? Hi ha les autònomes que han començat, sí. Catalunya encara no.
Yo solamente quería decir que respecto a la vacuna y respecto a todos los temas ginecológicos, la idea misma de que no, las mujeres de la calle no pueden entender, creo que es muy equivocada. ahí si alguien te lo dice o tu ginecólogo te lo dice, es para decirle no, tu trabajo es hacérmelo entender. Es que esto es el trabajo del médico y esto es lo que se tiene que elegir de los médicos. Y por eso creo que es equivocado decir nos sentimos desarmadas y todo esto, porque yo creo que ahí no hay razón de sentirse desarmada. El médico está ahí por eso y si no lo hace, hay que
reclamarlo, ¿no?
Claro. Y respecto a la vacuna, pues esto, ¿no? Que es una vacuna que ha dado muy buenos resultados. Y está prevista en España que entre en el calendario de vacunación sistemática, o sea que todo el mundo la tenga gratuitamente. Y se va a empezar con niñas de 12 a 13 años, a empezar a vacunar todas las niñas de 12 a 13 años y luego...
Porque si tuviéramos que decir, por ejemplo, ¿cómo podemos, no? ¿Cómo viene este virus y por qué razón se ha decidido que a partir de 12, 14 y no a partir de otra edad?
Todo esto es cuestión de medicina preventiva, o sea que es cuestión de cálculos, porque ellos quieren el máximo de salud para el mínimo coste, porque tienen que repartir recursos. Entonces ellos están haciendo ahora un plan piloto, en teoría que va a empezar en breve, de empezar a vacunar a niñas. Ya han hecho estudios y ya se ha visto que esta vacuna protegía frente al virus.
Porque el virus, ¿qué es? ¿Quién síntomas té? ¿Qué pasa? ¿Consecuencias? Explicamos una mica.
Que pues es un virus que muchísimas mujeres entramos en contacto con él y algunas lo internamos, lo guardamos dentro de nuestras células. Entonces, este virus dentro de nuestras células produce desarreglos. Entonces, estas células se empiezan a volver un poco locas, ¿vale? De las que lo han internado, un grupo reducido empieza a tener sus células que se vuelven como locas. Y de este grupo, cuyas células se vuelven un poco locas, algunos desarrollan una pequeña lesión, que es como, para hacer la descripción, como una verruguita. Entonces, si tú te vigilas bien, el ginecólogo puede ver esta pequeña lesión y se puede intervenir, se puede quitar esta lesión. Porque si se deja su evolución en algunas mujeres, o sea, todavía hemos reducido el grupo, algunas mujeres podrían desarrollar un cáncer o de cérvix, que es bastante agresivo y que se da en mujeres jóvenes.
¿Y podríamos relacionarlo, el virus este, con las relaciones sexuales?
Hombre, es un virus de transmisión sexual.
Vale, entonces ahora yo esto lo quiero enlazar con... ¿Cómo creéis? Por ejemplo, Merche, ¿cómo está el tema de la planificación familiar? ¿Cómo está todo aquel tema? ¿Cómo heu viscut? O bueno, que sapigueu, ¿no? Sobre el tema de la planificació a nivell... Bueno, això, alternatives, diferents formes...
Bé, jo voldria abans explicar una mica sobre el virus. Com deia la Marina, és un virus molt extès, el virus del papiloma humà, que té unes 100 cepes diferents, no? Parlàvem també de la vacuna, sí que s'ha investigat i s'han trobat vacunes per algunes, de, no? 4 o 5 cepes d'aquestes que n'hi ha i no estan comercialitzades. No entraré en qüestions sobre què opino de la vacunació ara, perquè jo el que em plantejo més és, doncs aquest, a veure, una part, el virus, i farem un seguiment mèdic perquè no ens queda un altre remei, perquè pot arribar a ser molt agressiu, i una altra qüestió que em plantejava més és com previndre el virus. Doncs clar, és una qüestió que mèdicament no ens donen cap opció. No? Des de la medicina convencional no hi ha cap opció per previndre aquest virus que no sigui el teu propi coneixement del teu propi cos, de la sexualitat de la dona, des d'una bueno, en el moment que tinguis un despertar, doncs, a la teva sexualitat, del teu cos, des de que et comences a tocar, que pot ser des dels mesos, com als 2 anys, com interès o desig sexual amb 8 anys, no? I a partir d'aquí, doncs, parlaríem, com és un virus de transmissió sexual, és fonamental en casos de... el que es diu la barrera, no? Algun tipus de barrera, perquè són en el... és les úniques formes, no? Com és un virus i està dins d'un cos, pot no haver reaccionat, pot no provocar cap conseqüència, però es transmet i a la persona que ho rep pot estar en un moment de baixes defenses i si li pot... Llavors, clar...
Llavors la vacuna ens garantiria que totes aquestes nenes o dones o senyores que tenen relacions sexuals no tindran el virus.
Les cepes contra les quals està eficaç la vacuna, no totes les cepes, però aquestes cepes són les que són relacionades amb les lesions que poden volver-se malignes. Entonces habría una protección, pero seguiría habiendo otros virus. Entonces esto no creo que de ninguna manera será un mensaje de pues que hay que dejar de utilizar el preservativo, por ejemplo.
A eso me refiero, porque entonces si es una medida de prevención, entonces bueno, también hay que potenciar otras medidas, ¿no? Preventivas, claro. En el caso que sean paralelas o que es facin a la vegada, ¿no? Porque si la vacuna tampoco garantirá. Llavors, no sé,
ni amb aquest virus, ni amb... És que, a veure, la qüestió, jo que torno a lo mateix, és la llibertat individual. Amb aquest tipus d'educació és el que necessita la dona, la nena, la llibertat individual. Perquè tu, sense aquesta llibertat, sense autoestima, tu estàs molt més sensible a agafar qualsevol virus. Ja no és el del papiloma humà, qualsevol virus. I les vacunes seran els parxes, però no ens faran realitzar-nos com a persones ni estar i viure en salut, que és del que parlem, de salut.
Clar, és informació, és conèixer-te i a partir d'aquí també et protegeixes. Una mica és la idea aquesta. Perquè jo havia sentit que també que el virus podia venir també d'estampes de blanquejador que hi posen, i llavors l'Alba parlava de la Montcap. Sí, això és un... Per les cares que poseu, és un mite urbà?
No, poden... Els tampons, com les compresses que estan blanquejades, clar, o els materials dels que estan fets, l'asbest, que són cancerígens, et poden provocar una sèrie de síndromes, clar, també, no tòxic, una toxicitat. Sí, clar.
Però no aquest, que és un virus, que és diferent, no? No, si tenim...
Clar, tenim ganes d'aprendre, ja. La Merche ja et diu... Ja, informa, sí. Doncs ens preguntem.
Sí, no, penseu igual això, que era més, el programa no era tant, pensava jo, que no era tant per parlar del virus del papiloma humà, no? Sinó sí que, bueno, en el meu cas m'hauria preparat una mica, no? Estava més pensant en algo més genèric, com era l'autoconeixement del cos, per això jo em vaig entrant per aquí, vosaltres sí, que anireu no. Dient si vaig molt perduda o no. I més fer des de la ràdio una primera... com un primer taller oral, no? de parts del cos, de com les dones, es preguntava abans, com les dones es poden autogestionar la seva salut, no? Doncs recopilant informació, i pensava, doncs, introduir una mica d'informació d'això, de les parts genitals, no? Les...
Bueno, al estar bueno. Con la situación que tienen, es verdad que la autoexploración no es como mirarse el ojo, ¿no? Como no es como mirarse
es más
la
interno,
boca.
¿No?
Es como, pero yo creo que es de curiosidad básica ponerse un espejo y mirar cómo está por ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, con otros, por ejemplo, aprendiendo a ponerse un espéculo, que no es nada complicado, si tienes ayuda de alguien o que alguien te explica cómo ponerlo, puedes llegar a ver el cuello del útero y, por ejemplo, en caso de mujeres que están infectadas por el virus, del papiloma puede ser como ver lo que hay ahí, ¿no? Si el médico te dice, por ejemplo, tienes una verruguita, pues ver la verruguita y poder también mentalizarse y decir, esta parte de mi cuerpo que está ahí, y trabajar también sobre la energía que puedas concentrar sobre esas partes de tu cuerpo y sentir que tu cuerpo y tu cerebro se conecten para sentir, por ejemplo, esta pequeña lesión. Y esto yo creo que solamente puede ser positivo también para defenderte, ¿no?
Sí, es que yo, por ejemplo, pienso que en cuanto a la fertilitat, sobretot, no? I l'autoconeixement del cos i això, com que molts cops la dona ho ha delegat, no? O no ha agafat la responsabilitat que havia d'agafar i ho ha delegat sobretot en els metges, no? Aleshores, clar, penso que ho hem de recuperar, no? I que ho hem d'agafar una mica com la nostra responsabilitat, no? No deixar la fertilitat en mans d'algú que et diu, té pren aquest tractament, sinó de dir, no, és la meva fertilitat i jo me la vull autogestionar, i jo vull conèixer-la, i jo la tinc que tractar. I per això, per arribar a aquests punts, penso que clar, primer has de començar per conèixer les parts del cos, perquè de vegades ens fa mal algo, o notem que tenim una petita molèstia, i anem al metge i no podem dir-li ni siquiera el nom de la part on ens fa mal, no? Sobretot parlant de zones més sexuals. I bueno, i per exemple penso que també el fet de conèixer-nos, no? I d'intentar mirar-nos i explorar-nos, molts cops traspassa una mica el tema de la salut més física, que ens pot donar símptomes de que alguna cosa emocional va malament, no? Per exemple, en el cas de prendre's la temperatura basal cada matí, que ho fan moltes dones, doncs perquè et medeixes així en, si arribes, bueno, quan estàs ovulant, quan no, i per paràmetres de fertilitat, no?
Sí, l'altre dia vam portar, no?
Sí,
per aquí un...
L'esquema, les dates. Vam
estar ensenyant tot com s'ha de fer.
Doncs, per exemple, si tenim un ritme de vida molt frenètic, que estem dormint poc, que estem nervioses, la temperatura basal canvia moltíssim, o puja o baixa, segons la persona, no? Però, clar, és un símptoma d'altres paràmetres, no? De qualitat de vida, de realment estic estressada, de, és que, no? Vull dir que a través de l'autoconeixement jo penso que podrem agafar la nostra fertilitat com a part de la nostra responsabilitat i a més podrem mesurar altres paràmetres de la nostra qualitat de vida, és a dir, arribar realment a lo que és la salut, no? Vull dir...
Que la salut és l'absència de malaltia, no? I doncs en aquest sentit... Y sentirse bien.
Ahí creo que es interesante decir que la definición de la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, es un estado de bienestar y un estado de funcionamiento que está en la definición y yo creo que es muy importante. No es solamente no estar enferma, es sentirse bien.
Fundamental la alimentación, la nutrición. I des d'aquí, com societat malalta, pues, la dona també té malalties i des d'aquí doncs, pues, animar-les a investigar sobre la sexualitat, investigar sobre les herbes medicinals, que moltes doncs, ens les estan prohibint, ens les van prohibir, havíem parlat de la ruda, per exemple, que era una planta que es feia servir pels avortaments, doncs van aparèixer uns llistats de plantes, d'herbes que hem trobat al regne vegetal aquí a Catalunya, que ara sembla que no les podem trobar a les herboristeries o que... I bueno, i formes, altres formes naturals d'evitar la concepció, que investiguin. I, a veure, des d'aquí jo dic que podríem igual explicar una mica, parlàvem amb la Marín de l'espèculo, que abans, si no entens un espèculo, podríem dir això, observem els genitals externs amb un mirall, fem aquesta pràctica o soles a l'habitació, al lavabo o amb algú de confiança, o si hi ha un grup de dones per fer-ho. I llavors la Marín parlava de l'espèculo, que és l'estri que fa servir el ginecòleg, per poder arribar també a veure conjuntament amb un mirall i amb una llum, no?, que estigui dirigida cap a la zona, podem arribar a veure el coll de l'úter, el cèrvix. Jo voldria comentar que hi ha una curiositat no només quan tens alguna malaltia, sinó per fer-ho, per veure que aquesta zona que s'ha parlat que tant, bueno, si parléssim dels ginecòlegs del franquisme, doncs tantes barbaritats han dit de la dona, de la seva sexualitat. S'han parlat de zones brutes. Quan la dona pot arribar a veure la seva vagina, per exemple, doncs, rosada, o, no, o els seus fluïts, els seus fluxes, les mucoses, que el que fan és netejar, quan pot arribar a veure això, li hauria de canviar la concepció en el cas de que tingués el pensament de que el sexe és brut, que els seus orificis són bruts, no? Li podria canviar en veure que és una zona tan tubeta, tan maca, tan rosada, tan... podria servir, no?, aquesta experiència. I a l'hora de malalties, clar, s'ha de tindre més coneixement i un grup amb el que treballes, en proximitat amb metges, amb, no?, i amb gent que s'autoprepara, com per poder realment tractar les malalties, no? Fins ara l'autoconeixement, a menys que sigui organitzat i col·lectiu, quan és personal, és només per això, autoconeixement, autoexploració per conèixer, més que per previndre i tractar malalties, no? No, encara, bueno, almenys hi haurà algun grup, hi ha alguns grups arrel de l'Estat que sí, però no és algo tan habitual ni tan extès que entre nosaltres ens puguem gestionar la salut.
Bueno, sí, en realitat...
Y trabajando, yo creo que es importante trabajar también con el médico y insistir en que ahí para esto está y esto tiene que ser, y es quitar, y muchas mujeres tienen un sentimiento de control sobre su vida ginecológica, ¿no?, del médico que coge toda la información, entonces él tiene la información, entonces él tiene el poder, y es tan simple exigirle dar esta información y entonces quitarle poder y coger el poder nosotras. Es solamente exigírselo.
Sí, bueno, yo veo igualmente que hay muchas mujeres que no saben, ¿sabes?, qué es lo que tienen, ni tan siquiera que preguntarle. Yo trabajo en una asociación de mujeres en las que llegan mujeres de muchísimas edades con mogollón de problemas a esos niveles y a otros muchos más, y no se les ocurre qué es lo que pueden preguntar, qué es lo que saben que no saben, pero no saben qué es lo que tienen que preguntar ni qué es lo que tienen que pedir ni què demandar.
Clar, però aquestes dones que parlem tindran el mateix problema amb un conflicte legal, no? Perquè el que dèiem és que hi ha grups de poder, col·lectius, que s'han apoderat del coneixement. Llavors, clar, si tens un conflicte legal et trobes en la mateixa situació. Jo per això et dono llibertat. És el primer...
I és un missatge guapo, no?, poder per aquesta primera part del programa i per a que la Susi ens posi un tema. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Treat yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. Tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned.
ocean to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Trench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your books begin. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips.
Doncs tornem a estar aquí un altre cop, després d'aquesta petita pausa, i pels que s'incorporen tard, avui continuem amb el tema de la dona i la seva salut femenina, que li vam dir així a Helena.
Sí, efectiva, no també es nomena. No? Sí.
Com vam decidir de fer aquest tema. I torno a saludar a les nostres convidades, a la Marta. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
A la Marí.
Hola.
I a la Merche.
Hola, bona nit.
I recuperem, perquè, bueno, estàvem ja quasi en sí. Pleno debate.
Ara ja sabem i exigim ja, no?
S'ha escalfat el tema. I bueno, després d'aquesta petita pausa, a veure com continuem. I estàvem parlant de l'espèculo, no? I ara, si fora de micro, que dèiem?
Bueno, hem estat parlant una mica, no?, de com podíem nosaltres veure'ns per dintre, explorar-nos, per conèixer-nos, no? Aleshores parlàvem una mica de l'ús de l'espèculum i ens preguntàvem, ostres, doncs segur que moltes dones ara ens estan escoltant i pensen, oi, jo ho vull provar, no ho he provat mai, no? I pensàvem, bueno, doncs, primer pas, com aconseguir l'espèculum, no? Bueno, l'espèculum es pot trobar a les farmàcies, no? Però hi ha una altra via, no?, que és com usar a tu ginecòlogo, i és que et pots plantar i demanar-li, no?
Claro, y viniendo ahora a final de mañana, en momento en, porque claro, también pobres ellos que tienen 5 minutos por cada mujer, ¿no? Pero puede ir al final de la mañana cuando tienen un poco más de tiempo, o esperarse a que tengan un rato para que le explique también cómo ponérselo. Sí. Y sería una primera manera de entrar en contacto con su ginecólogo y de decirle que lo va a usar a partir de ahora.
Jo sí que puc explicar. Jo vaig demanar a la meva ginecòloga que em donés un. Me'l va donar, però per explicar-m'ho va dir que no tenia temps, que venia molt ben explicat les instruccions, i no, realment... Realment el pots fer servir, el pots utilitzar, és a dir, que amb les instruccions i una mica de paciència pots fer servir, sí.
Nosaltres també, bueno, jo vaig explicar la setmana passada que arrel dels programes aquests vam parlar del Montcap i llavors es vam començar a investigar, no? I llavors hi havia una companya que tenia visita al ginecòloga, al ginecòleg, i va preguntar, escolta, què és el Montcap, entens, o com es fa? I no ho coneixia, no sabia que era. Suposo que l'espèculo és molt més senzill perquè és una eina que ells utilitzen, no? Però quan ja és un tema teu, de dona, així et pots trobar que hi ha gent, antigues i noves escoles, sensibilitats. Què
sí,
en penseu?
El primer que segurament et diu el ginecòleg, o almenys és el que em va dir a mi, és un espèculo, per què el vols? Dic, bé, doncs perquè em vull fer un autoexamen. Dona, això ja ho fem els metges. Em va dir, d'acord, però el que hem plantejat, sí, hi ha aquest senyor o aquesta senyora ginecòleg que em pot veure i jo puc veure, doncs jo ho vull veure. I sí és cert que està explicat en la bossa que ve l'espèculo, i el primer que has de fer és treure'l del paquet i manegar a veure com té un cargolet, com s'obre, com es tanca, com quan fa el clic del cargol per fixar el bec que té, no? Això ho pot fer qualsevol. A veure, està primer per familiaritzar-se amb l'espèculo abans d'introduir-lo, no? Acostumen a ser de plàstic també, transparent, i llavors el podem tocar, no? També el podem després rentar amb aigua.
Setmana que ve portarem un.
Sí, amb... farem foto, que també vam pengem imatges al web i tot també va molt bé.
Doncs el podem rentar amb aigua tèbia o amb aigua calenta i sabó neutre. Tenir-lo així net és personal, diguem-ne, intransferible, és personal. I això, insistiu al metge, perquè en cas que digues que no, ells fan un servir uns espèculos que són per fer-lo servir una vegada. Li pots dir, perdona, aquest que acabes de fer servir per mi, que anirà a les escombraries, jo me'l vull emportar, no? Com aquell que s'emporta el queixal que li han tret, no? Doncs me'n vull emportar l'espèculo. I això, per netejar-ho, és només amb aigua calenta i un sabó neutre. I, bueno, i després introduir-lo, pots introduir amb el mànec cap a baix, que seria la forma que es quedaria, no? El bec ha d'anar, t'obres de cames, i pots, si vols, lubricar-te una mica, i provar una postura còmoda per tu, per tal d'introduir-lo. I en cas de que de forma recta no estiguessis còmode, el pots introduir de costat i un cop arribi al final, el que dic, el bec, arribi al final de la vagina, el pots girar i posar-lo recte i fixar amb un cargolet que té, també de plàstic, fixar-lo i així es queda obert, obre la vagina i tu amb un mirall i amb una llum, una llanterna, en el mirall veuràs reflectit el que hi ha dins del teu... de la teva vagina fins al cèrvix, fins al coll.
Estàs consultant un llibre, ens pots dir quin és?
Sí, tant, i tant. Tenim aquí...
Mira, pensava preguntar-li quan arribéssim a recomanacions.
Sí,
però bueno,
ho
ja.
Aquí.
Doncs és un llibre molt conegut, de l'any 78, que es diu Cuaderno Feminista, Introducción al Self-Help, de Leonor Taboada, que ja diu ella que li hauria agradat fer aquest llibre col·lectivament i no va poder ser en el seu moment. És un llibre que a partir d'aquest, bon, s'han conegut molts fanzines que han parlat d'això del self-help i dels autoexàmens arrel d'experiències de col·lectius de dones que arrel d'aquest quadern doncs van fer el seu grup d'autoexploració i després van treure la seva documentació, no? el seu estudi, no? I han aparegut altres fanzines, en tenim... Hi ha publicacions, sí.
És que, a més, jo penso que el fet de visualitzar una zona que normalment no veus t'ajuda a trencar moltes pors davant del diagnòstic, no? Jo, personalment, penso que hi ha molta... una mica de psicologia, no? Darrere de moltes malalties, no? També la sexualitat és una forma... com que les dones penso que expressem molt, no?, a través de la nostra sexualitat, i que normalment moltes malalties que d'alguna manera la nostra ment ens afecta més a desenvolupar-les d'alguna manera o una altra, són parts del cos que nosaltres no veiem, que no coneixem. És molt estrany que et passis un tall i que el metge et digui, ostres, t'haig de cosir, i que tu comencis a que el teu cos muti o passi alguna cosa, perquè és algo que tu et veus i que no li tens por. No? Aleshores, normalment penso que psicològicament ens afecta més zones que no coneixem, sobretot perquè no podem visualitzar. Aleshores, sobretot per trencar aquest camp tan important, perquè la ment, mare meva, no?, el que pot arribar a fer, sobretot és molt important veure's per dintre, però molt, moltíssim.
No, realment jo ja et puc dir que després, primer vaig anar, quan vaig anar a mitjorn, no?, amb l'Energy, vam fer una visita i el fet, no?, de veure allà dins és que realment et canvia, no?, mentalment una idea, no?, i veure aquell color, el que deia, no?, abans tan sonrosadet, no?, i, bueno, no?, animo a totes les dones que si tenen l'oportunitat que ho facin, no?, perquè un cop has vist això és que realment, no?, agafar una plena consciència de lo que és, no? No aquell gran agujero negro, no? Com surten... Com jo he arribat a llegir en algunes lectures, no? El gran agujero negro, no?
Després hi ha una altra zona del cos que és important també per les dones, que és l'autoexamen de mames. No sé si la Marina ens podria explicar...
Bueno... Se ha hablado mucho de la autoexploración. Y bueno, yo pudiendo hablar de lo que sé, es que ya se han hecho varios estudios viendo que la autoexploración solamente, y también la exploración de los médicos, no servían, no eran eficientes como cribaje del cáncer de mama, que solamente aumentaba la angustia de muchas mujeres porque se encontraban un bulto y generaba pruebas inútiles, y que la única prueba de cribaje que ha demostrado desde un punto de vista científico hasta el momento que es útil es la mamografía a partir de los 45 años, creo que se empieza. Pero bueno, esto es solamente la información que nos dan desde los servicios de salud, pero bueno, parece ser así, ¿no? Y de hecho ahora los ginecólogos ya van a dejar de explorar mamas porque esto se ha visto que no era una medida útil desde un punto de vista epidemiológico. Luego,
después sabemos que palparse las mamas
es muy agradable. Lo uno no quita el otro. Mejor palparse las mamas con un afán de placer que palpárselo con un afán de buscarse un cáncer.
Molt més agradable, no? I això que no anàvem a entrar en masturbacions, no?
No deixem de fer-ho, no? Que encara que ens diu la Marina que no serveix com a cribatge, no deixem de palpar-nos.
No, no, claro que
això
no.
Era el
missatge. I de vigilar-nos. Però digo que no creo que tenga que ser algo sistemático. Yo creo que sí, palparse para conocerse, palparse para sentir las glándulas mamarias, para mirarse el cérvix, todas esas cosas, querer mucho a su cuerpo, que es muy importante, y esto visualizarlo. O sea, hay estudios increíbles de mujeres que tienen cáncer de mama y que consiguen al menos vivir mucho mejor su enfermedad haciendo un tipo de meditación de alguna manera, de visualizar el tumor, de ver entonces qué es lo que representa para ella y esto de visualizarse su cuerpo, porque claro, el poder de la mente, ahí no hay ningún estudio científico que diga nada, el gran agujero negro está ahí.
A mí me agradaría sobre todo comentar, almenys que no quedin a l'aire o per recuperar-ho més endavant, no? Tot el que comentaves de prendre la temperatura basal, no? Que m'ha semblat molt, molt interessant. I no sé si avui tindrem temps, però bueno, seria un tema molt interessant, no? De poder parlar com a un mètode també, no? No només d'autoconeixement, sinó com si diguéssim de planificar, no? També una mica, no? Quins vols que siguis en els teus estats fèrtils, tot això.
Sempre en combinació amb d'altres mètodes, perquè en concret el mètode de la temperatura basal és un mètode que requereix molta autodisciplina. Estem parlant d'un mètode que consisteix en prendre la temperatura vaginal amb un termòmetre, es podria... Bueno, prendre la temperatura sense, això seria a la mateixa hora tots els dies abans de llevar-se del llit. És a dir...
Sí, no, diuen sense haver fet cap mena d'esforç, no? Em va semblar llegir por ahí.
En despertar-se i a la mateixa hora i prendre aquesta anotació amb un quadrant. Doncs la temperatura. De la mateixa manera, afegir aquest mètode, afegir les relacions sexuals que tens... De la mateixa manera, afegir doncs, un seguiment de la textura, el color, les olors de la teva, del moco cervical, sí. I clar, tot és un... En realitat, pot ser un mètode efectiu, bueno, són mètodes efectius de contracepció, però clar... Parlem que no és, en casos de transmissions, d'enfermetats de transmissió sexual, doncs que els hem de tindre presents sempre, no? Aquestes malalties, Doncs si parles en concret de contracepció, parelles estables és recomanable, clar. Compartir.
A més, també és una manera de tenir un moment per tu cada matí, no? Cada dia tens un moment que, no, que mires com estàs, això que dèiem, no? De com es presenta el dia, no? Perquè si és tant la primera cosa que fas al matí és una mica veure com...
Sí, està força bé. El primer que fas és dedicar-te a tu mateixa. Si ho vius com interès, no? Si ho vius com un esforç, doncs poder començar el dia així no és el
no
més
compte, no.
Aconsellable, però i tant que...
Bueno, y además que no es un método de contracepción fiable al 100%. Esto está claro que se tiene que tener muy claro que es un método de contracepción que puede ser eficaz, pero no sé, en Francia hay unos niños que nacieron en los años 70 que dicen que es la generación Ogino, porque esto es el método Ogino. Entonces, bueno, también tomárselo con...
Però per nosaltres en parlem ara d'un altre mètode, que és el mètode Billings, perquè el mètode Ogino, si és un mètode que venia a dir no podies tindre sexe una quantitat de dies en el teu cicle menstrual, no? Que et deixaven, al final et deixaven en 8 dies o 9, doncs podies al mes, podies tindre relacions sexuals. I bé, jo sí que estic d'acord que fiable 100% no, però castrador, com són les píndoles i tot tipus de, no, que les farmacèutiques treuen, doncs clar, evidentment una dona pot donar-se el cas que tingui 2 ovulacions en un mateix mes, i això la dona igual no ho pot preveure, i et pots trobar amb un embaràs no desitjat, i per això ja ens enllaçant amb un altre tema, doncs per això volem un avortament lliure i gratuït i poder decidir la dona amb el seu cos que... quan, com, no? Perquè es poden donar aquestes situacions, però és un mètode, doncs això, d'autoconeixement, el mètode Billings i el de la temperatura basal i el del moc cervical i força, doncs, enriquidor.
Claro.
Home, jo penso que, bé, és un mètode que sí, és vera, que necessita molta disciplina, sempre has d'haver dormit més de 8 hores perquè ja veureu que els dies que dormiu menys, no? Doncs el que parlàvem abans, que anem estressats, la temperatura varia, no? Inclús si patim altres processos que no són solament psicològics sinó físics, no? És a dir, tinc un resfredat, m'he passat la nit amb febre, clar, la temperatura et canvia i aquella gràfica d'aquell mes no et serveix, no? A més que són dones les que més o menys suporten, no? Doncs que has de tenir unes quantes gràfiques uns quants mesos, no pots agafar una gràfica i dir, vinga, que el mes que viene ja me lo sé, que ovula los 10 dies, no? Has de tenir almenys unes gràfiques per veure si ets constant, si no, però t'ajuda quan fas aquestes gràfiques, sí, a veure si tu ets constant, no? Si has tingut 2 ovulacions, una... clar, tot això s'ha de complementar amb altres mètodes anticonceptius, però a mi em sembla un aparell per conèixer molt positiu, no? Saber, ostres, aquest mes no m'ha vingut la regla, estic preocupada, no? Tu saps que utilitzes potser un altre mètode anticonceptiu més fiable, però t'has mesurat la temperatura. Aleshores, has vist que tu no has ovulat aquell mes. Ostres, jo aquest mes no he ovulat, no? Uh-huh. Ja no és, ostres, m'he quedat embarassada, em tinc que anar a fer la prova d'embrasca. No, és saber, jo no he ovulat. Bueno, em passa alguna cosa, no? És una altra història. Tu ja saps el que et passa, no? Jo penso que és... Bueno.
Sí, en este sentido me parece muy interesante. Más que en el sentido de método de contracepción, porque ya lo hemos dicho, hay también otras cosas que te protegen, ¿no? El
preservativo. O al revés, ¿no? Si et vols quedar embarassada, igual t'ajuda també a saber quan són els teus dies més fèrtils.
Claro.
Clar, no?
No, és
molt interessant. Vull dir, és una eina que pot servir per moltes coses, no?
Claro. Pero yo creo que es importante también, pues de cara a la contracepción, saber que pues las pastillas anticonceptivas son bastante nocivas, pero y por eso es importante que tengamos otros métodos de contracepción y que tengamos métodos de rescate, como el caso del aborto, pero un aborto es mucho más agresivo para tu cuerpo que tomar pastillas. es un, algo agresivo para tu cuerpo, que es, tiene que estar libre y todo, pero tiene que quedar muy claro también a las mujeres que el aborto no es nada inocuo para tu cuerpo.
Sí,
y que en algunas situaciones es mejor tomar pastillas anticonceptivas que luego pensar como en el recurso del aborto. Esos métodos, por ejemplo, de temperatura basal pueden ser interesantes en una mujer que no quiere quedarse embarazada, pero que en el caso de quedarse embarazada no estaría categórica. O sea, depende siempre de tu situación. Si tú sabes que categóricamente no es el momento para nada que tengas un niño, pues lo mejor yo creo que es utilizar preservativo o pastillas. Siempre todo es relativo.
Ja, però jo penso més en, no sé, més mètodes que hi haguessin anticonceptius que fossin més naturals.
Claro. Son siempre mejores, está claro, pero todo depende de la situación. Por eso el ginecólogo tiene que darte esa información, porque varía en cada persona.
Pues, bueno, el tema d'un avortament ens portaria un programa sencer i em sembla que avui no tenim molt de temps més. Jo us convido, com sempre, no?, a que vingueu el proper dijous i a que continuem parlant d'aquest tema tan interessant. Llavors, bueno, nosaltres tenim una petita secció, que és la secció amb la que normalment pues, us convidem a que feu alguna recomanació d'algun llibre, alguna pel·li, i sobretot sempre, bueno, mirem que siguin relacionats amb el tema que ens ha ocupat avui. Vale. Llavors, no sé, igual la Merche ens vol fer alguna recomanació, algun llibre, Merche?
Doncs podríem recomanar el llibre de l'Assalto a l'Hades, La rebel·lió d'Edipo, la primera part, no conec que hagi sortit la segona. És un llibre de Casilda Rodríguez i és un llibre que la mateixa contraportada et diu que proposa recuperar la vida que va quedar, la vida que va quedar prohibida i exclosa per l'ordre patriarcal, i ho fa mitjançant l'estudi de la mitologia, l'arqueologia, la biologia, i ens descobreix aquesta vida prohibida que també es pot recuperar des de l'experiència sensible i emocional dels nostres cossos.
Doncs és molt interessant.
És un llibre que podem trobar a El Local, que està al carrer de la Cera número 1, o a la llibreria Pròleg, al carrer d'aquest dia, número 13.
Fantàstic, totes les informacions, Helena, sempre ens quedem a mitges.
Sí.
Avui ho tenim tot, fins i tot on es pot comprar. Molt bé, moltes gràcies. I algú d'agenda, Helena, tenim?
Jo volia fer dues petites coses. Ja que parlàvem del tema de l'avortament, i la campanya, comunicar que l'Institut Català de les Dones ofereix assessorament jurídic gratuït i confidencial a les dones citades judicialment per haver avortat. Llavors hi ha un telèfon 900 900 120, i un correu electrònic que és el mateix, aquest número de telèfon @gencat.cat, en el que podeu demanar cita telefònica i llavors concerten cites amb advocades especialitzades i t'assessoren tant si has estat citada com testimoni o com imputada en un delicte d'avortament. I llavors també dir que el 28 de febrer és el darrer dia per portar autoinculpacions.
Vale.
Que ho comentàvem l'altre dia, fins quan hi ha temps? Doncs fins al 28 de febrer. Llavors hi ha...
La setmana passada vam donar la pàgina web o alguna cosa, no?
Era Caladona.
A Caladona. Passa
al web de Caladona i llavors hi ha
els formularis
per homes i per dones.
Ho tornem avui a repetir per si hi ha algú que no ens va escoltar, però bueno.
Sí, em sembla que és caladona.org.
Ah, exacte.
Mira, perfecte. La Merche té.
Sí, té. I la Marina igual ens podria recomanar alguna pel·li, no?
Pero yo solo me acuerdo del título, pero me ha gustado mucho. Y es una, bueno, también trata del avortamiento. Se llama 4 meses, 2 semanas y 4 días, que tuvo la Palma de Oro en Cannes, y que esto cuenta la historia de una chica que quiere hacer un aborto ilegal en Rumanía en los años 80. Y bueno, es muy bonita, vale la pena verla.
Molt bé, molt bé.
Jo volia comentar doncs, que també hi ha un grup de dones que es reuneixen els dijous és el dijous al Centre Social Ocupat La Revoltosa, que està al carrer Rogent 82, allà al Clot. Doncs és un espai obert per dones i lesbianes. Allà també s'està trobant un grup de dones treballant el tema de la campanya per un avortament lliure i gratuït. I tenim que a les 8 del vespre, els mateixos dijous, hi ha assessorament legal sobre violència de gènere. I en concret, aquest divendres 22 de febrer, tenim també a La Revoltosa la cafeta de Mujeres Preocupando, que és una revista que surt des de les dones que estan ocupant. En aquest cas serà una revista sorgida a Barcelona, però ha sortit d'altres anys, des de València, des de Canàries, des d'Euskal Herria, ha anat sortint així, aquest any sortirà des d'aquí, les dones que ocupen a Barcelona. I en aquesta cafeta hi haurà actuacions de les clownis i cantautores Maria de Alar i Farica.
Escolta'm, t'han tret el paper avui, no, l'agenda.
No, encara tinc coses, no patiu.
Sí, però no sé si tenim molt de temps. No,
però una, almenys la de demà, deixa'm dir la de demà. Doncs demà, Revolta Global, hi ha una xerrada sobre els drets sexuals i reproductius de les dones. Més bé amb el tema d'avui.
Jo també tinc una acció,
Brai. Un moment. Comença a les 7 i llavors ens parlaran això de l'avortament lliure i gratuït i llavors participaran dones ben interessants. La Diana Lopera, del Bloco d'Esquerra i de la campanya pel sí a la despenalització de l'avortament a Portugal, Estela Fernández, de Revolta Global, Montserrat Cervera, de Caladona, i Sandra Campanyón, de Revolta Global. I serà el Pati Llimona, carrer Regomí número 3. I dissabte hi ha una manifestació dels immigrants per tenir dret a tenir drets i ni discriminació ni exclusió.
Ah, el serà... tema del vot, no?
Sí, aprofitant això que el 9 de març hi ha eleccions, que ells no poden votar, les detencions de pakistanesos, reclam de drets, tema laboral, una mica tot. Uh-huh. I serà a la plaça Universitat dissabte a 6:15.
Qui organitza això?
REDI, l'entitat estatal pels drets dels immigrants. És a nivell
estatal,
general,
exacte,
sí,
exacte.
I a Barcelona és aquí, a la plaça Universitat.
Allà hi serem.
Molt bé, moltes coses avui.
Sí, però això podem continuar. Una altra trobada, un taller de pròleg, així és interessant, és per l'1 de març, vull dir que també ens ho podem anar repensant, és el... que estem així serioses ja una mica, és un taller de viure l'amor per no deixar morir la vida, aprendre a desprendre'ns, i és un taller adreçat a dones per veure com tractem el dol, no? Tant dol material com de sentiments, com lloc de feina, de parella, de com acceptar una mica la parlar d'això.
Vale, això ho fan a pròleg, no?
Sí.
Al carrer de Garia...
13. I on serà el dissabte 1 de març, d'11 a 2, i de 4:45 a 8, val 80 euros, però hi haurà, o amenitzaran amb música, amb cançons, poemes, serà un ambient relaxat. I així, el contingut, no l'he apuntat, però era bastant gruixut, també anaven tots els vessants. I així, és un espai també aquest d'intercanvi i aprenentatge.
Molt bé, doncs anem...
Tenies una aportació.
Sí, però em sembla que la deixaré per la propera setmana encara.
Perfecte.
Sí, i anem tancant. I ara convidem aquí a la Marta, a la Marina i a la Merche que diguin les últimes paraules abans de tancar i com hem dit, no? Esperem que estigueu aquí en més dijous amb nosaltres compartint aquests moments i bueno, sobretot això, hem de dir la nostra web, que la tenim... Per aquí hem de dir el nostre e-mail, l'horari i despedir-nos.
Sí, doncs www.rabalnet.org/veusdedonesrabal, el correu veusdedones@rabalnet.org i els dijous de 8 a 9 al carrer Salvador 6 Baixos, aquí al Raval, a l'emissora de la ràdio que capitaneja la Susi, que a vegades ens presentem nosaltres i no li diem res. I cada vegada més hi ha la Marta incorporant-se des del darrere, que un dia vindrà, la farem entrar.
La farem entrar. Doncs moltes gràcies, Marta, per haver vingut.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Espero que això continuï cap endavant.
Sí, nosaltres també ho esperem. I Marín, moltes gràcies per les aportacions que ens has fet, tan interessants. I esperem comptar amb tu amb més dijous aquí.
Veremos, pero me ha gustado mucho venir aquí y muchas gracias y buenas noches.
I bé, i la Mercè, que podem dir de la Mercè, que podria conduir ella mateixa el programa.
Sí, l'agenda, els debats...
Sí, tot. Una mica més. L'Helena ens treu el lloc.
Bueno, us podeu fotre de mi. A mi em fa gràcia. I dir que estar saludable depèn d'una bona nutrició i de l'estil de vida. Llavors, us animem a...
cuidar-nos, no?
Exacte. I estimar-nos.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu. Bona nit.